Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Cap de setmana de moviments en els partits polítics, el PDeCAT ha renovat la seva cúpula per apropar-la a les tesis del moviment Crida Nacional per la República, impulsat per Carles Puigdemont, Jordi Sánchez i Quim Torra. David Bombay és el nou president del partit, Lourdes Ciuró, diputada al Congrés i alcaldable per a les municipals de Sabadell, ha afirmat que la formació ha fet el que era necessari per adaptar-se a la realitat del país.
La instrucció, diguéssim, entre cometes, de dir, escolta, has de portar la Crida. Hem de fer-ho perquè tot això pensa que parteix de la voluntat de que nosaltres sempre hem pensat que l'independentisme ha d'anar unit, perquè tenim un repte molt important de país, i això ho hem repetint des de fa molts mesos i anys.
Qui també ha canviat de líder és el Partit Popular. Pablo Casado és des de dissabte nou president de la formació, que reunirà l'executiva, per cert, aquest dijous a Barcelona. Casado ja va endur-se el suport dels afiliats sabadellencs en la primera votació. Per això, el portaveu del PP a l'Ajuntament, Esteban Gessà, valora molt positivament que el Congrés l'hagi triat finalment com a president.
El tema dels màsters, jo entenc que això ha sortit d'on ha sortit i no voldria dir de bon, però bueno, tothom ens podem ensumar. Però vull dir, el senyor Casado, si tingués el problema, li puc assegurar jo que no hagués donat el pas endavant i s'hagués presentat com nou líder del Partit Popular a nivell nacional.
Amb aquesta renovació de lideratges, que se suma al canvi a la presidència del govern espanyol de fa unes setmanes, encetem el Notícies Migdia d'aquest dilluns 23 de juliol. Sabadell es dota d'un pla per retenir i atraure talent jove, creatiu i emprenedor a la ciutat. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Entre les actuacions que es despegaran entre aquest any i el que ve, hi ha la creació d'un laboratori d'idees urbanes, un lloc de trobada perquè els joves emprenedors puguin desenvolupar els seus projectes i comparteixin les experiències.
La periodista sabadellenca Laura Rossell denuncia amenaces a través de la xarxa social Instagram.
Ella mateixa ho ha fet públic a través d'una piulada de Twitter en la qual ha afirmat: "Hem arribat a aquest punt, amenaces i insults per la meva feina."
El Centre d'Esport Sabadell presenta Valentín Merchan i David Acedo a la nova Creu Alta.
El club ho ha fet el mateix dia en què s'ha conegut la incorporació de Néstor Carol a les files arlequinades. Carol s'integra a l'equip de Toni Saligrat després que la temporada passada també fitxés pel Sabadell, però finalment la seva incorporació quedés en un paper mullat perquè l'arribada de la nova direcció.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El temps i el trànsit. La previsió avui de la mà del Francesc Figuerola. Molt bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns tindrem una jornada ben tranquil·la des d'un punt de vista meteorològic, en la qual el cel serè s'imposarà. Això sí, creixeran, com està passant típicament a l'estiu, nuvolades a punts de muntanya. Des del litoral, prelitoral, serralada transversal, Pirineu, Prepirineu, tots aquests punts de muntanya creixeran aquestes nuvolades, sobretot durant les hores diurnes, però no esperem que donin cap mena de precipitació. Al final del dia pot arribar algun nuvolal i prim per l'oest, i també al final del dia es formaran núvols baixos a la meitat sud del litoral i del prelitoral. Per tant, una mica més de núvols, però sense més conseqüències. La temperatura màxima avui s'enfilarà més que ahir, entre 2, 3, 4 graus, fruit de que s'imposa bàsicament l'ambient assolellat, i per tant, valors de 34, 35, 36 graus sovintejaran a la zona de Ponent. A la resta, litoral i el Pirineu, entre 23 i 28 es quedaran les màximes. Demà, això sí, possibilitat d'algun ruixat de matinada en el Pirineu Occidental, i reapareixeran les precipitacions, ruixats, xàfecs, tempestes a la tarda, zones de muntanya del nord del país, amb un avís activat per intensitat de pluja. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I anem ara a la informació del transport públic. Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que fins al 10 de setembre s'estan fent treballs de millora a la línia Barcelona-Vallès-S2 de ferrocarrils de la Generalitat, i que hi ha un servei d'autobusos titutori al tram afectat entre Sant Quirze i que em feu gràcia. I de moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Moment d'entrar en matèria. Després després que l'assemblea d'aquest cap de setmana el PDeCAT té una nova direcció. David Bombay i la diputada Míriam Noguera seran els encarregats de pilotar el viratge dels nacionalistes cap a la proposta de la Crida per la República impulsada per Carles Puigdemont, Jordi Sánchez i el president Quim Torra. Com ho valora la candidata a l'alcaldia de Sabadell pel partit Lourdes Ciuró?
Doncs per Ciuró aquest era el camí del partit, ja que entén que cal intentar la unitat dels independentistes.
Voler fer la independència, per tant, fer la república d'aquest país, passant previ per si la gent efectivament ho vol i per tant votant-ho, o si estem primer si devorem de color verda, lima, rosa o vermella. O sigui, jo per poder pintar la casa primer necessito una casa. I nosaltres primer volem construir la casa, que és la nostra prioritat, i que després siguin els ciutadans qui decideixin de quin color la volen.
Sobre la nova número 2, Míriam Noguera, Ciuró creu que ha de ser una figura important.
Una de les actrius principals d'aquest projecte. Per tant, la seva tasca ha de ser ajudar i la resta empènyer perquè tot això vagi bé i el més monolíticament possible. Vull dir que tothom acombregui amb la forma de com ens hem d'integrar en aquest moviment.
Fins al moment, la sabadellenca no ha rebut cap trucada per tenir un càrrec al partit.
Jo, la meva aspiració no és això, saps? La meva aspiració és poder aportar-hi, i jo soc una persona molt feinera i m'agrada, doncs, poder dir la meva i que em doni l'oportunitat de dir la meva en com ho hem de fer, doncs estic molt orgullosa de poder contribuir.
Doncs amb l'arribada de la nova direcció, la política del PDeCAT a Madrid, Aleix, també canviarà.
Així és, Núria, i ho ha afirmat la nova vicepresidenta Míriam Nogueras al matí de Catalunya Ràdio.
I jo crec que a partir d'ara el que hem d'intentar fer, que continuarà sent difícil per les circumstàncies que vivim, insisteixo, però és coordinar-nos. I potser això no s'havia fet prou bé fins ara. Per tant, quan em preguntes qui prendrà les decisions a Madrid, doncs ens coordinarem i les prendrem junts.
Pel PDeCAT, Pedro Sánchez ho tindrà ara més difícil per arribar a acords amb ells.
I el PP també té nou líder. Pablo Casado substitueix Mariano Rajoy després d'imposar-se a l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, com es valora des de la ciutat.
Esteban Gessa, president del Partit Popular i regidor del PP a l'Ajuntament, creu que l'elecció de Casado ha creat il·lusió entre els militants i que el discurs serà el mateix.
Que va anunciar i el discurs que va fer ahir el nostre president són els valors que sempre han defensat a les persones del PP. Vull dir, és un tema que nosaltres sempre hem defensat, som liberals, liberals conservadors. Vull dir.
Sobre la polèmica dels màsters del nou president del PP, Gessa treu ferro a la qüestió.
El tema dels màsters, jo entenc que s'ha sortit d'on ha sortit i no voldria dir que bon, però bueno, tothom ens ho podem ensumar. Però vull dir, el senyor Casado, si tingués el problema, li puc assegurar jo que no hagués donat el pas endavant i s'hagués presentat com nou líder del Partit Popular a nivell nacional.
La intenció del PP és presentar ara les llistes municipals en poques setmanes. A Sabadell encara no està definit qui serà el seu número 1.
Jo entenc que jo estic a disposició primer del partit de Sabadell i després el del partit a nivell nacional. Jo que sí, has de dir, i vull remarcar, la il·lusió que generarà dintre, diguéssim, seria com un xute d'adrenalina a tots els simpatitzants, militants.
I Pablo Casado, per cert, ha triat Barcelona per la celebració del seu primer comitè nacional al capdavant del Partit Popular.
Por tanto, bueno, pues el jueves lo conoceremos. Tengo que decir además que el comité ejecutivo será en Barcelona. Queremos empezar dejando muy claro cuál es la prioridad de este proyecto y cuál es la prioridad de España. Y es el recuperar, bueno, pues esa fortaleza y mandar un mensaje inequívoco. Y es que el Partido Popular va a dar la batalla en favor del constitucionalismo y de las libertades públicas en Cataluña.
Abans del comitè de Barcelona, el nou equip de Casado es reunirà amb Santa Maria per mirar com es pot integrar en el nou projecte polític dels populars.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Canviem de tema. Sabadell ja disposa d'un pla específic per retenir el jove talent i atreure'n més. El document inclou accions encaminades a assolir aquest objectiu. En destaca la creació d'un laboratori d'idees urbanes perquè els joves emprenedors puguin entrar en contacte i impulsar projectes compartits. Aquest pla d'acció local és el resultat del projecte europeu Gen Y City, en el qual Sabadell hi ha participat durant els dos últims anys amb altres països d'Europa. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Sabadell compta amb unes 40.000 persones emprenedores, prop d'un 30% de la població. D'aquestes, la meitat treballen a la mateixa ciutat, el 15% a Barcelona, un 20% en municipis del Vallès Occidental i un 14% en poblacions de la demarcació de Barcelona. Tot i que la xifra de joves emprenedors que es queda a la ciutat és força elevada, l'Ajuntament busca fer-la créixer gràcies al nou pla d'acció local. El regidor de Treball i Empresa, Eduard Navarro, explica que l'objectiu és atraure aquest jove talent.
la posa sobre la taula és perquè hi ha gent jove que quan acaba els seus estudis o comença a adentrar-se més en la seva professió, doncs vol marxar de la ciutat. I és aquí on nosaltres volem entrar, perquè aquesta part de la població, que és molt important, sobretot pel potencial que poden retornar a la societat, doncs es quedi a la nostra ciutat i vegi la ciutat de Sabadell com un espai atractiu perquè el seu projecte professional i de vida doncs, tingui recorregut.
Un talent que es vol vincular amb l'estratègia d'especialització territorial centrada en el disseny aplicat als dissenys industrials i al sector del metall. Les diferents actuacions que recull el pla, per exemple la creació d'un laboratori d'idees urbanes o un festival de música emergent, es desenvoluparan entre aquest any i el que ve. Es calcula que Sabadell atreu més del 3% dels emprenedors de la demarcació de Barcelona que no treballen al seu municipi de residència, uns 10.000 procedents de la capital catalana i de les ciutats més poblades de la comarca.
I ara us expliquem que la periodista sabadellenca Laura Rossell denuncia a les xarxes socials haver rebut amenaces i insults per part d'un espectador del programa televisiu que presenta TV3, Preguntes Freqüents. Rossell ho ha fet públic a Twitter, adjuntant una captura de pantalla dels missatges de l'espectador i declarant: "Hem arribat a aquest punt, amenaces i insults, per fer la meva feina."
L'espectador comença el seu missatge mostrant rebuig cap a la feina de la presentadora del Fax i afegeix que com a periodista no val ni una pesseta i com a dona segurament menys. El tot del missatge puja encara més quan acusa la sabadellenca de ser un ésser menyspreable que utilitza el seu programa per faltar el respecte. Finalment, l'amenaça d'escopir-la a la cara si mai la troba pel carrer i conclou el missatge amb un "Viva Espanya". Rossell ha rebut moltes mostres de suport a les xarxes després de fer públiques aquestes amenaces i molts internautes han qualificat l'autor d'aquestes de franquista, feixista i masclista.
La Concòrdia recupera una avinguda completament reformada.
L'actuació, amb un cost de 295.000 euros, ha suposat l'habilitació d'un carril bici bidireccional situat a la calçada, a la banda dels porxos, però també l'habilitació de zones 30 als encreuaments entre l'avinguda i els carrers perpendiculars que també s'han alçat. Aprofitant la finalització dels treballs, l'Ajuntament ha organitzat diferents activitats lúdiques a partir de les 6 de la tarda. Entre altres coses, tothom qui ho vulgui podrà circular pel carril bici amb bicicletes elèctriques facilitades pel consistori.
A tot això, ciutadans ha criticat aquesta inversió.
La formació afirma que el nou carril bici perjudica la mobilitat a l'Avinguda Concòrdia i que els diners que s'hi han destinat podrien haver-se fet servir per reparar altres mancances més urgents a l'espai públic de molts barris. El portaveu José Luis Fernández alerta que la nova configuració de l'avinguda significarà el bloqueig d'un carril de circulació quan els autobusos hagin de parar per recollir o deixar passatgers. Sobre el nou carril bici, el portaveu de Ciutadans afirma que és poc operatiu i avisa que estarà infrautilitzat, com passa, diu, en el de la Ronda Ponent.
Unes 1.500 persones han participat aquest diumenge en una festa al Parc Central del Vallès per commemorar els 30 anys de les primeres vacances de nens saragüís a Sabadell.
Unes activitats lúdiques que es van mantenint malgrat la forta pedregada d'ahir la tarda. Tot i aquesta part festiva, la jornada també ha volgut ser un clam per donar a conèixer la situació d'aquests infants al Sàhara. En parla el delegat del Front Polisari a Catalunya, Ahma Yahadi.
Luego está el tema de la difusión tanto del proyecto en sí, Vacaciones en Paz, darlo a conocer, como dar a conocer, visibilizar de alguna manera la problemática que subyace detrás de la situación de estos niños y del pueblo saharaui en general, el conflicto que padece. Es una oportunidad el haber estado hoy en Barcelona en una concentración en Plaza Sant Jaume y aquí en Sabadell, un poco que se sepa que existe ese problema y sobre todo la responsabilidad que tiene el Estado español en este problema.
Una vintena de nens passaran l'estiu a la ciutat amb famílies d'acollida, una estada que també aprofitaran per passar diferents revisions mèdiques.
Un establiment situat al número 36 del Passeig Espronceda ha validat un primer premi de la Loteria Nacional.
El número premiat és el 33.403 i correspon al sorteig de dissabte 21 de juliol.
I mor una veïna de Rubí en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura de Cervelló.
La dona de 39 anys ha mort després que el seu vehicle xoqués fortament contra un altre vehicle. El conductor i únic ocupant de l'altre turisme va resultar ferit crític en la col·lisió i es troba ara mateix ingressat a l'Hospital de Sabadell.
Són pràcticament 2:15. Els sons de la Mediterrània arriben avui a l'amfiteatre de l'Espai Cultura. Aquest mar que també sona, que té rai, canta plenament, de circa aquestes sardanes, tarantel. El Fresc Festival enceta avui la seva recta final amb l'actuació de la terrassenca Gemma Humet, acompanyada del cor infantil Amics de la Unió de Granollers, portarà l'espectacle Els colors del mar, una selecció de cançons populars de la Mediterrània i de composicions originals d'Eduard Iniesta i Piti Espanyol.
Després d'una gira en què l'espectacle ha trepitjat escenaris de tota Catalunya, Gemma Humet arriba a Sabadell acompanyada d'una seixantena de veus blanques amb joves d'entre 12 i 18 anys i sota la direcció de Josep Vila i Jové. A més de les veus, Els colors del mar també compta amb un desplegament d'instruments exòtics com baglames, zoures i bouzoquis i percussions ètniques. Tots ells compartiran protagonisme amb la guitarra, la viola i el contrabaix més clàssics. L'espectacle d'una hora de durada començarà a les 10 de la nit a l'amfiteatre dels Jardinets de l'Espai Cultura i encara hi ha entrades disponibles.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
I ara és moment de repassar altres informacions més breus de més enllà de la ciutat. Us ho hem estat explicant des de primera hora del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri del Poblenou.
També hi ha una persona ferida que ha estat evacuada a un centre hospitalari. Els agents han trobat les dues persones aquesta matinada a l'interior del seu vehicle amb ferides d'arma de foc. Ara com ara, no hi ha cap persona detinguda en relació amb aquests fets.
Citat a declarar el conductor que va arrasar part de les 2.500 creus grogues plantades a la plaça Major de Vic amb el seu vehicle.
Tot i que l'home va fugir, la informació dels testimonis van permetre a la Guàrdia Urbana localitzar-lo i citar-lo a declarar avui. A través de les xarxes socials, l'alcaldessa de Vic, Anna R., ha condemnat els fets i ha avançat que avui donaran més detalls d'aquests. Desenes de persones es van concentrar i al vespre a la mateixa plaça per denunciar l'atac amb un cartell que reclamaven llibertat per als presos polítics.
La justícia escocesa notifica Clara Ponsatí la retirada de l'euroordre de detenció espanyola. La vista sobre l'extradició de l'exconsellera d'Ensenyament havia de començar el 30 de juliol.
Amb la retirada de l'euroordre i amb les mesures cautelars formalment aixecades, Ponsatí podrà viatjar de forma lliure però no podrà trepitjar Espanya, on seria detinguda acusada de rebel·lió i malversació per l'1 d'octubre.
I la Fiscalia ha demanat al jutjat la reobertura de la investigació pel suposat trasplantament il·legal d'Erika Vidal.
El Ministeri Públic observa diferències en la documentació de la intervenció i vol determinar amb exactitud la identitat del donant. La polèmica va sorgir a principis de juliol quan el Confidencial va publicar unes converses telefòniques en les quals es deixava entreveure que l'expresident del Barça, Sandro Rosell, semblava que admetia que s'havia comprat un fetge il·legal per l'exjugador barcelonista. A principis d'any, un jutjat havia arxivat la investigació sobre el cas en no trobar indicis del delicte.
Tiroteig a Toronto, al Canadà.
Almenys dues persones haurien mort, entre ells el tirador i 13 més que han resultat ferides a conseqüència del tiroteig en un restaurant a la ciutat canadenca. De moment, la policia no descarta cap hipòtesi i s'estan investigant tots els motius de l'atac.
Donald Trump amenaça el president de l'Iran a través de Twitter.
En una piulada, el líder nord-americà ha avisat Hassan Rouhani que no torni a amenaçar els Estats Units si no vol patir greus conseqüències. És la resposta de Trump al president iranià, que abans havia dit que un conflicte amb l'Iran seria la mare de totes les guerres.
I acabem al cap de seguretat del president francès imputat per agredir manifestants durant les mobilitzacions de l'1 de maig.
Alexandre Benel apareix a les imatges vestit de policia i agredint manifestants. El cas ha suposat una allau de crítiques per a Emmanuel Macron, qui ha qualificat el comportament del seu guardaespatlles d'escandalós i inacceptable. Segons ha avançat el secretari d'Estat de Relacions amb el Parlament, l'Estat francès vol que hi hagi sancions.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compta expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
i redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO amb el Jaume i el Luigi.
Torna el futbol a la nova Creu Alta, un equip que il·lusiona. Amb tu, Arlequinat, el centre d'esports Sabadell més obert a la ciutat que mai. El més de tots. Fes-te'n soci.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació, però ara centrada ja en l'àmbit esportiu. Néstor Querol és la setena incorporació del Centre d'Esport Sabadell en aquest mercat d'estiu. L'atacant castellonenc arriba procedent del Badalona i reforçarà l'extrem ofensiu del conjunt de Toni Saligrat. Querol arriba després dels fitxatges d'Edgar Hernández, Manuel Gato, Valentín Merchant, David Acedo, Adri Cuevas i Carlos Cobo. Marc Pijuan, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Querol afronta així una segona etapa al conjunt arlequinat. Això sí, segurament serà més llarga que la d'ara fa tot just un any. Recordem que l'estiu passat l'atacant de Castelló, tot i estar fitxat i presentat per l'anterior directiva arlequinada, finalment no es va quedar a l'equip i va acabar signant pel Badalona, equip del qual ara arriba. Jugador de 30 anys, la temporada passada va disputar 33 partits amb la samarreta escapolada i va anotar fins a 7 gols, sent així un dels futbolistes més importants del conjunt que dirigia Manolo González. Avui el jugador ja ha entrenat amb la resta de companys després de la jornada de descans que Toni Saligrat va donar als seus jugadors i també després del primer amistós de pretemporada, el que van jugar dissabte a la nova Creu Alta contra el filial i que, per cert, va acabar amb victòria per 3-0 del primer equip. De fet, avui l'equip torna a jugar, l'equip tornarà a jugar, volíem dir, dimecres. El segon amistós d'aquesta pretemporada serà a Palamós, a l'estadi municipal de l'entitat gironina, un duel que començarà a les 8 del vespre.
I no deixem l'actualitat arlequinada perquè aquest migdia han estat presentats oficialment dues de les noves incorporacions de l'equip. Es tracta del lateral esquerre Valentín Merchant, un vell conegut de l'afició del centre d'esports, i el jove David Acedo.
Els dos jugadors s'han presentat, a més, amb la que serà la segona equipació de l'equip per aquesta propera temporada. Es tracta d'una samarreta arlequinada, però amb els colors verd i groc de la ciutat, els pantalons i les mitges blanques completen, doncs, la bandera de la ciutat de Sabadell. En tot cas, els jugadors han estat els protagonistes. Valentín Merchant, el nou defensa arlequinat, ha apuntat durant la presentació que la trucada de Toni Saligrat per tornar al club va ser clau.
La trucada va ser directa, em va trucar a Toni a mi personalment i em va dir que, bueno, que feia molt de temps que em seguia com a jugador, que encara no havíem tingut mai aquesta possibilitat de treballar junts i aquest any es podia donar el cas d'estar junts. Em va preguntar quina era la meva posició. Jo estava tenint un any de contracte al Cornellà, però igualment li vaig dir que m'encantaria treballar amb ell, tornar a Sabadell. Va ser clau. Les coses clares, va ser clau que em truqués i em digués que tot això que em volia, volia entrar junts i li vaig dir que encantat, sí.
El jove Acedo, procedent del Vilafranca, arriba, diu, amb la intenció de sumar i gaudir de minuts en un projecte que també diu que l'il·lusiona.
Sí, és una etapa amb molta il·lusió, sobretot, d'aprendre. Tot això és nou per mi, vinc de, com tu dius, de tercera, un primer any d'amateur, i molt content quan vaig rebre la trucada del Bruno. Doncs no ho vaig haver de pensar ni en cap moment. Tenia clar que volia venir aquí, el projecte que em va explicar tot molt bé em va il·lusionar molt i el que tu dius, jo vinc a posar aquí moltes ganes.
Tot plegat, a més, en una presentació un pèl diferent, perquè s'ha fet dins d'un autobús híbrid de la TUS, que ha circulat, a més, durant uns minuts pels carrers de la ciutat en el marc del club de seguir apropant l'entitat del centre d'esports a la gent de Sabadell.
I continuem parlant de futbol, però en aquest cas del Sabadell Nord, que comença aquest vespre la seva pretemporada. Després de l'ascens històric de la temporada passada, els de Kiko Díaz s'enfronten a un dels reptes més grans de la història del club, mantenir la categoria. Els de la zona nord s'estrenen en guanya primera catalana.
Avui doncs es posen en marxa els jugadors que han de tornar a marcar una fita a l'entitat arlequinada. L'ascens de la temporada 17-18 ja és història i ara toca pensar en la 18-19 que tot just comencen avui. El tècnic local, Quico Díaz, diu que les sensacions de cara a aquest any són immillorables.
Son a día de hoy a priori muy buenas, ¿no? Somos un equipo nuevo que va a competir en una categoría muy, muy, muy bonita, que es la antesala de la tercera división. Esto es un hándicap y muy bueno para que los chicos tengan esa ilusión y esas ganas de afrontar la temporada para competir e intentar, pues bueno, nuestro objetivo número uno, ¿no? Que es, ni más ni menos, que salvarnos, ¿no?
Un Quico Díaz que ja té perfilada la plantilla, de moment amb 21 jugadors a l'espera d'alguna incorporació d'última hora. L'objectiu de la temporada, com apunta Díaz, és ben clar, la salvació.
Como te lo he dicho antes, el objetivo principal no es otro que el salvarnos. Somos un equipo que tenemos que intentar quedar el séptimo por la cola, intentar rondar entre 45 y 50 puntos, porque este año la categoría va a ser dura, ¿no?
El Sabadell Nord començarà el campionat a casa jugant contra el Vilassar de Mar. Serà el 2 de setembre a 11:45 del matí.
L'Esperit Ultimate Club de Sabadell s'ha quedat a les portes de l'ascens a la primera divisió d'aquest esport, el que es coneix popularment com a frisbee. Els sabadellencs van acabar tercers al campionat de segona, que aquests dies s'ha disputat al complex esportiu de Sant Oleguer.
I és que els dos primers classificats ascendien a la màxima categoria, per tant, per només una posició no van assolir aquest ascens. Malgrat haver-se quedat molt a prop, Enrique Cipriano, president de l'Ultimate, considera la participació del seu equip com molt bona.
No quedem tan tocats. La veritat que sortim contents. Aquesta tercera posició, al final sí que és veritat que hi havia dues posicions, dues places per a pujar a primera divisió, però sent realistes, el nostre equip, que és un equip que està amb molts anys encara en quant a experiència de la resta d'equips d'Espanya, haver agafat aquesta posició per primera divisió segurament hauria suposat que l'any vinent, en el campionat en què participéssim, patiríem molt, moltíssim.
Un Cipriano que remarca que l'equip és encara molt jove i necessita més experiència per un repte com seria el de jugar a primera.
Jo penso que sí. Jo trobo que el nostre equip, amb dic 5 anys d'experiència, però és que no ho és. L'equip porta 4 formats i la mitjana d'experiència de la gent que formava aquest BLAC era de 2-3 anys. Per tant, és molt poc temps per tenir el nivell de joc necessari per defensar realment una posició de primera.
Els Sharks de Barcelona i els Burguinos de Burgos van ser els dos conjunts que sí van aconseguir l'ascens a primera.
Àlex López és oficialment el nou director tècnic de la secció de natació del Club Natació Sabadell. López substituirà així el polonès Bartek Kizierowski, que ara fa uns mesos va abandonar el club de manera precipitada. López, que era l'ajudant del tècnic polonès, no estarà sol en aquesta posició.
I és que dos dels nadadors més importants encara en actiu de l'entitat, Ashvin Wildeboer i Erika Villaecija, formaran també part de l'equip tècnic, donant un cop de mà al mateix Àlex López. El nou tècnic del club reconeix que la feina feta fins ara ha funcionat i que, per tant, l'objectiu es donar-li continuïtat.
El programa de trabajo y la filosofía que hemos empezado a introducir aquí en el club es la que a mí me gustaría mantener, siempre con algunos cambios, pero que no sean cambios drásticos.
Un Àlex López que s'ha felicitat també per la iniciativa de l'Ajuntament de Sabadell d'impulsar un pla perquè tots els nens i nenes de la ciutat aprenguin a nedar. El tècnic del club creu que això ajudarà a trobar nedadors joves i en projecció.
Afegim un parell de punts més fora de la ciutat. En ciclisme, avui jornada de descans al Tour de França abans de començar la tercera i darrera setmana de la Ronda Francesa.
En la jornada d'ahir, Magnus Kornilsen de l'Astana va ser el guanyador de l'etapa. El britànic Geraint Thomas segueix liderant la prova a més d'un minut i mig de marge respecte al seu company d'equip i màxim rival, Chris Froome, que és segon a la general.
I el futbolista alemany de l'Arsenal, Mesut Özil, ha publicat a les xarxes socials que deixa la selecció del seu país.
Özil ho fa apuntant que les darreres setmanes s'ha sentit maltractat pel fet, diu, dels seus orígens turcs.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dilluns 23 de juliol, un informatiu que hem fet amb la Rocío García, les vies de so i el suport a la redacció de la Carla Corral. Que vagi molt bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.